Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Que no para de ploure, aquesta és segurament una de les frases que més s'ha sentit durant les últimes tres setmanes. Doncs bé, no es tracta només d'una sensació, sinó que realment aquest és el mes de març més plujós de la dècada, concretament el dia 23 de març, una setmana abans que finalitzés el mes de març de 2025, ja havia registrat el volum de pluges més elevat des que es tenen dades a la ciutat, és a dir, des del setembre de 2013, quan es va instal·lar l'estació meteorològica del Centre del Rendiment de Sant Cugat. Sant Cugat visibilitzarà les persones que pateixen trastorn de l'espectre autista, TEA, amb una desena d'activitats amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme, que té lloc el 2 d'abril. L'Ajuntament, de la mà de diverses entitats, entre elles Cugat Mèdia, realitzarà diverses activitats. L'agenda d'actes s'estendrà des d'aquest dimarts 25 de març fins a finals d'abril. Martí Cols és un jove amb síndrome de Down que ha aconseguit milers de seguidors a les xarxes socials. En una entrevista feta pels usuaris de la Catalunya Fundació Creativa, el magazín Faves Comptades, el jove ha explicat com va començar la seva trajectòria com a influencer. Va ser la seva germana Abril qui el va animar a iniciar-se en el món digital durant la pandèmia de la Covid-19. Des de llavors ha creat contingut constantment consolidant-se com a influencer a TikTok i a Instagram. El que més li agrada de tot plegat és fer vídeos i compartir-los amb tothom, assegura. Pel que fa als reptes de futur, el seu somni és convertir-se en actor i participar en sèries i pel·lícules. El govern de la Generalitat ha aprovat aquest mes de març el calendari laboral pel 2026. En total hi haurà 13 festius, els quals cada municipi podrà sumar dues festivitats més. Pel que fa a Sant Cugat, que encara s'han d'aprovar les festes de l'any vinent, les dates que s'acostuma a fer festes són per Sant Medir, que és el 3 de març, i l'any vinent cau en dimarts, i Sant Pere, que és el 29 de juny, i també cau en dimarts. A Valldoreix, a banda de Sant Pere, també és festa el 16 de setembre per Sant Cebrià, que el 2026 caurà en dimecres. La literatura pulp no és un gènere en si mateix, sinó una manera de publicar històries que va dominar el mercat entre les dècades del 1920 i 1950. Aquestes revistes, impreses en paper de baixa qualitat, feta de polpa de fusta, oferien relats de crim, ciència-ficció i terror. De tot plegat, n'ha parlat Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, a la secció de literatura del Faves Comptades.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i qui us parla, el batriador. Avui és dimarts, 25 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Toni Samsó, Héctor Verdú i Rosa Díaz. Tot seguit coneixerem la iniciativa En Memòria, una eina per ajudar els residents, familiars i professionals de les residències de gent gran a transitar el dol i acomiadar-se d'un ésser estimat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica d'astronomia per parlar del retorn dels astronautes que la setmana passada van aterrar després de 10 mesos a l'Estació Espacial Internacional i parlarem precisament d'en quin punt es troba aquest projecte. I per acabar, a l'Espai d'Entitats, celebrarem els 10 anys de Cal Temerari. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la vianantització de la ciutat. Cap on ha de caminar el model de mobilitat de Sant Cugat? Fan falta més espais per a vianants? Hi ha prou alternatives per deixar el cotxe aparcat o per moure's en transport públic? Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, l'Héctor Verdú, periodista, el Toni Samsó, dinamitzador social, la Rosa Díaz, membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Molt bon dia. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Buenos días, días a los cordiales.
Preferiu parlar dels astronautes?
Sí, però torna a dir això de peatonalització en català.
Vianantització.
Molt bé, no?
No existeixen, no, els peatons, això és en castellà.
No, en francès hi ha pieton. Ah,
però no t'has entrebancat molt
bé. No.
Vianantització.
Porta tota la nit estudiant-s'ho.
Aquesta em surt, n'hi ha d'altres que no, eh? A vegades quan alguna paraula s'enrevessa... No, la vianantització sí. I de fet,
vianantització.
Sí.
Val, no te la repetirem.
No? Mira, jo allò del peató em fa mal al cor.
Sí, són aquelles paraules, n'hi ha algunes que no tant, però algunes sonen...
Aquesta i guixeta. També li tinc molta mania quan es diu guixeta.
És un galicisme.
És un galicisme, exactament.
I com s'ha de dir?
Taquilla.
Pots dir taquilla.
Ah, sí? Ostres, tota la vida pensar que s'havia de dir guixeta i ara resulta que...
Imagina't.
A vegades vas al Diec i et sorprèn.
És com mirall, no? També mirall, també deia a l'època que no es podia dir mirall, que s'havia dit espill.
Això és en valencià, no? I balear?
Jo sempre he dit espill, però jo sóc d'occidental.
Aquí es permet, doncs.
Sí,
que jo dic mirall.
Però un altre que estem molt mal dit és els noies i nois, nois i no sé què, és tothom. Això en parlava l'altre dia al diari, amb una crònica hi havia, i és veritat, quina mania, jo m'hi poso nerviós, eh?
Amb el llenguatge inclusiu estem fent molt mal, la llengua.
Això em sona molt malament.
Jo crec que la dreta també... Ara fotrem la tertúlia.
Vinga, especialistes en canviar el tema.
Nosaltres marxem.
No, l'extrema dreta crec que està entrant en un llenguatge molt directe perquè s'estalvia tota aquesta parafernàlia. I llavors això arriba molt més ràpid, molt més fàcil, també, comunicativament, des del punt de vista que comunica.
Però és que està mal dit, a més, vull dir, no, s'ho han inventat...
Clar, després hem de veure si el llenguatge fa la societat, si no, no? Bueno, quina importància té el llenguatge inclusiu.
Ja està.
Sí, però va de ser
senyors i senyors. A no ser que diguin, a no ser que et facin dir tothom. Tothom i tothom.
No, perquè a més deien que també podien dir ancians i ancianes, vull dir, o sigui que...
La gent gran, el col·lectiu de la gent gran.
La COF va fer molt mal.
A més, els textos, quan escrius una cosa llarga...
Vull recuperar Carme Junyent, que va escriure molt.
Quan escrius coses molt llargues, si has d'anar posant tots, totes, algunes, això, el text es fa molt més llarg, vull dir que...
I també... indigerible. Comunicativament és un drama.
Sí.
Llavors el missatge no arriba.
A veure si es canvia.
Les formalitats aquestes, no?
Bé, ja podem fer un debat, eh? Me l'apunto.
Què vols dir dels vianants?
Me l'apunto. Debat d'astronautes.
Deies una...
Debat sobre llenguatge inclusiu o no.
Deies alguna cosa de la
vianantització. Espai per a vianants, millor, no?
Això sí.
Bé, exacte. Vianantització. A París han decidit convertir 500 carrers en zones de vianants amb el suport del 65,96% dels votants en un referèndum en què hi ha participat un 4% del cens, també és veritat i és important dir-ho. Com valoreu aquesta mesura? I després mirarem d'extrapolar aquest augment de vianantització a París, el model de ciutat de Sant Cugat, en quin punt estem, quina radiografia en fem, cap on hem d'anar i què en penseu, com anirà tot plegat. Comencem per París. Què us sembla aquest creixement d'aquestes zones vianantitzades?
És lògic en les grans... A veure, el gran problema de les grans metròpolis és l'excés de ciment, l'excés de cotxes i la falta d'humanitat. I és lògic aquest pas en aquesta direcció de recuperar un espai humà. Al final, les ciutats han d'estar fetes per les persones i que ens puguem moure com a persones humanitza. estalvien els cotxes. Els cotxes no es mouen com a persones, és un vehicle. Uh-huh. Però recuperar l'espai humà, la dimensió humana, rehumanitza les ciutats. Jo crec que és un bon avenç.
Compartiu?
Sí, però encara que cada lloc i cada ciutat i cada... és diferent, però sí, clar, és lògic, i sobretot en ciutats així que són molt antigues, les edificacions, els carrers són estrets, vull dir, les zones antigues de la ciutat, sí, és lògic que estiguin només per les persones.
De fet, les ciutats, aquestes àrees antigues de les ciutats no van ser concebudes pels cotxes.
Uh-huh. De fet, no n'hi havia, quan es van edificar. No.
També es anava amb carro a les zones.
Això sí, i també atropellaven gent. Sí.
Però no contaminaven tant.
Bé, hi va haver un altre problema.
S'hauria d'analitzar.
No, hi havia un problema d'ejeccions.
Sí.
D'excrements a la via, a la via pública.
Jo, tornant al principi, o sigui, al tema de la vianantització, jo crec que és on hem d'anar. És evident, perquè no es pot engullir tot el trànsit que hi ha, i més... El que passa que, clar, cada espai té la seva idiosincràsia, i aquí, per exemple, és complicat. És complicat perquè, primera, has de tenir una xarxa de transport públic brutal, una xarxa de pàrquings bé brutal, amb compensació. Aquí ja va haver-hi... Quan va ser? L'any 80, això, que es va fer?
La vianantització, no? Més tard.
Més tard. Bé, doncs és igual. Quan es vagi...
Cap als 90.
Bé, doncs...
Quan Recoder va vianantitzar el govern.
Jo vaig viure de dintre amb una reunió que es va fer, que sempre quan
aquí
surt el tema...
Aquí plaça d'Octavià encara rondaven els cotxes.
Que bonic era.
I no estava pavimentada, de fet, la plaça.
La qüestió és que es va... Jo vaig presenciar una reunió que vaig haver d'obrir la porta només del local on es feia, que a més es feia al centre del poble, és el carrer Santiago Rossinyol, i per tant estàvem al Rovell de l'Ou, i bé, allà es deien unes bajanades... amb raó, sense, moltes vegades sense raó, o sense meditar-ho bé, uh-huh. Però clar, era una trencadissa, era un canvi brutal, la vianantització. Clar, pel comerç, que és un altre tema, uh-huh. Semblava allò que era el final de la fi del món, perquè la gent anava, per dir alguns noms, al Casa Joan a comprar la nina o el cotxet de la criatura, el Tovell a comprar l'electrodomèstic, a la pastisseria, a la farmàcia i tot això, no? A la Sàbat.
Anava i va.
I va, amb el cotxe i tot això. Bé, la qüestió és que jo crec que aquí, si no es fan... Per exemple, ja fa molt temps que s'havia fet una via, o que està en projecte, una via que venia des de Barcelona, que passava per darrere els jesuïtes i això, anava parava més enllà de Can Solà. Per...
La Ronda Sud, no?
Exacte, la Ronda Sud. Que això evitava molt el pas pel centre del poble. Per anar a Rubí, per anar a Cerdanyola, aquests llocs, tota la gent ha de passar pel centre del poble, és a dir, els que venen de Vall d'Oreig, bueno, alguns més que altres, a la Floresta potser no tant, però també. Aleshores, clar, això si no es fa unes vies alternatives, és evident que la gent... I després, altre problema, aquí molta gent ve de fora, de Sant Cugat, de Vall d'Oreig, Les Planes, Mirassol, això, la Floresta, clar, per anar d'allà aquí es pot venir en tren, però la majoria, perquè és més pràctic, venen en cotxe allò, si no hi ha pàrquings, si no hi ha alternatives, això, aleshores, si a sobre vianantitzem, i jo estic d'acord, jo sóc pro vianantització, perquè em moc molt a peu, però entenc també que aquí, si no es fan altres feines, el de la vianantització seria un nyap si no s'arreglen altres alternatives.
Però hi ha molts carrers ja que són per vianants.
Sí, però al centre, però, només.
Sí, clar, però a les afores vols dir que la gent... És que la gent està molt aglutinada al centre. Tu surts de l'eix que va de l'estació fins aquí a la plaça
I que ara ha crescut Octavià, amb l'avinguda Cerdanyola.
I ara sí, que queda molt guapa així, arreglada. La gent, tu passa a la Rambla del Celler, que és una avinguda ben xula per passejar i per passar, i no trobes ni una quarta part de la gent que passa pel centre, perquè et ve de pas quan baixes del tren i, bueno, ja tires. O perquè hi ha més comerços, o perquè hi ha més... No
però,
sé.
Què vols dir, que van a peu?
Dels que van a peu, peu. No, em refereixo
també,
que sí.
També és una aparença, perquè és estret. És estret al carrer, la gent
bueno,
va més
afinyada. Sí, però vull dir que no trobes... Fins i tot passa del doctor Caltés cap amunt. Jo que vaig fins a l'estació, abans quan hi havia el Mercadona allà, la gent tirava més ara, i aquell altre que no tira tant la gent. Es nota molt que no hi és, però ja notes un canvi de gent, que no hi ha tanta gent com el tros cap aquí. Llavors, no sé si els carrers que són una mica més a fora del centre, és important pels veïns, perquè no tenen cotxes, perquè no tenen soroll, per tot això. Però si mirem perquè passi la gent, no ho sé si la gent hi passaria tant per aquests llocs.
Creieu que la mobilitat és, evidentment, un tema que preocupa la ciutadania? De fet, durant molts anys el baròmetre que es feia a la ciutat era dels temes que més preocupava els veïns i veïnes de la ciutat. Creieu que si, com en el cas de París, es fes un referèndum a la ciutat per decidir si es vianantitzen més carrers, ja només del centre, sinó d'altres espais o d'altres centralitats, que sembla que és el model, no?, de les ciutats del segle XXI, crear diverses centralitats perquè no hi hagi necessitat de tenir tant moviment amb cotxe. La gent estaria a favor de que augmentessin els espais vianantitzats? Afortunadament, a París també es fan parcs, zones verdes i parcs. Sant Cugat és una ciutat que gaudeix de forces zones verdes i de parcs. Però creieu que la gent estaria d'acord?
Jo crec...
Tot i que impliqui, potser per alguns, alguna renúncia?
Jo crec que la tendència és anar cap aquí, i això ho sap tothom, i ho sabem tots. Una altra cosa és que el procés de canvi sigui dur, i la gent, jo crec que, de moment... També en aquell moment no hi havia el trànsit que hi havia en els anys 90, quan es va fer la vianantització del centre, i allò va ser un cacau, vull dir, va ser un daltabaix, va ser un abans i un després importantíssim. A més, gent que deia, quan feia comentaris, dius, home, és que si no evolucionem ens morim aquí. Jo crec que costarà. Ara, clar, jo, a mi també em sobta que es compari, o sigui, no que es compari, que es posi com a model París, perquè París, és com dir... Barcelona, és que ni...
Soc jo, no és la gent. És...
Ah, és tu.
Sortia ahir la notícia i he aprofitat per parlar-ne,
Em sembla molt bé que posis
la
París.
La culpa és meva.
No, és que no, ho dic, després farà responsabilitat. Després farà un sorteig d'una visita perquè ho anem a veure.
Models de ciutats.
Sí, però clar, París és molt...
Però Grenoble, Toulouse, són ciutats que han apostat per la vianantització, pel transport sostenible, tenen molt transport públic, clar, tenen molta bicicleta...
Però s'ha de pensar el volum de la gent que va en bicicleta, com és, tu vas a Copenhague, per dir alguna cosa, per dir una ciutat... Ostres, és al·lucinant. Jo he anat diverses vegades perquè tinc coneguts allà, i és brutal. O sigui, la quantitat de moviment que hi ha en bicicleta, però aquí... cada vegada n'hi ha més. És
una
cert.
Qüestió d'hàbits, no? Perquè al final tenim millor clima.
S'hauria de fer una campanya de que la gent deixi el cotxe una mica més a casa o a... Bueno, el que deies tu, els pàrquings que ja n'hi ha a les afores, perquè n'hi ha un, però clar, un que està allà a la Xic, bueno, antiga Xic, l'altre que està al carrer de Camí de les Roquetes.
Sí, però mira...
Can Magí, sí.
Can Magí. Llavors, clar, la gent està molt acostumada a anar amb el cotxe fins a la porta d'allà on vagi.
Aquest és el tema.
Llavors, potser hauria de ser primer la gent que prengui consciència de que deixi una mica el cotxe i camini una mica més.
Sí, però si esperem que la gent ens conscienciem d'això, no posarem mai la vianantització. De tota manera... Està molt bé que es vagi cap aquí, i a més jo crec que s'ha d'anar cap aquí, però aquí tenim un problema d'infraestructura, i això ja fa temps que hi és.
Parlem-ne.
El tema dels pàrquings, que jo estic d'acord que la gent diu, és que no hi ha pàrquings. Coi, en el centre en tens dos o tres, i des d'aquí et pots moure tot arreu.
Potser
estan molt plens també, ja.
Bueno, i després hi ha algun pàrquing que a l'hora d'accedir-hi pots tenir un ensurt important, perquè l'accés al pàrquing és complicat. Però bé, això és un altre tema. Però sí que és cert que si no posem una infraestructura de mitjà de transport, perquè aquí també diem això del mitjà de transport i tal, jo el primer que dic que s'ha de fer una bona infraestructura, un bon sistema de transport, però la majoria d'hores i la majoria d'autobusos van buits. És dir que...
Haurien d'abordar el perquè, no?
Bé, jo sé d'un cas que per anar d'aquí, del centre, de prop de la biblioteca central, a Mirasol, es va tirar una hora i mitja, llarga. Perquè va fer una visita turística per Sant Cugat que una miqueta més i...
Parlem-ne. Si volem una ciutat més amb més espais per a vianants, que això vol dir que els cotxes es quedin més al garatge i apostem per una mobilitat activa, és a dir, amb bicicleta, és a dir, caminant, i amb l'ús del transport públic, Sant Cugat té una estructura de transport públic suficient per augmentar l'espai per a vianants. Tenim 7 parades, 8 si comptem les planes de ferrocarril, que ens permeten moure'ns de districte a districte.
Que és el que funciona millor.
Facilitat, però després hi ha un altre element, que seria el sistema d'autobusos, tant urbans com interurbans, per comunicar-nos amb ciutats veïnes, que no sé si estan en aquest mateix punt, no sé quin diagnòstic
jo,
em feu.
A veure, d'entrada... És que estic fent llista. D'entrada, hauríem de parlar de com és la mobilitat de la gent que viu a Sant Cugat, de quines són les seves activitats econòmiques, quants estan fent realment treballant a Barcelona o a la vora de Sant Cugat, però no a la ciutat, quin percentatge de població fa vida gairebé exclusiva a Sant Cugat. Com això condiciona l'ús o no de cotxe, perquè si agafo el cotxe al matí per anar a treballar, després ja el porto incorporat per anar a buscar les criatures a l'escola, per anar a portar-los a les extraescolars o per anar a comprar, no?, quan torno. I llavors ja hi ha mobilitat de cotxe. En segon lloc, dit això, la gent que viu a Sant Cugat, si vius al centre, pots anar sense transport públic. Si tens una mobilitat personal, física, possible, el nucli de Sant Cugat és caminable. O per fer en bicicleta. Llavors, potser ens hem de plantejar les comunicacions amb els barris, també analitzar la mobilitat d'aquests barris, si és cap al centre de Sant Cugat o si és cap a Barcelona o Rubí o altres bandes. I després hi ha un tema de densitat. Les zones que més perifèriques no són tan densament poblades i probablement abastir això amb transport públic és car, cosa que incentiva l'ús del cotxe. No sé si estan ben connectades per bicicletes i el sistema d'aparcaments al centre és insuficient. Jo crec.
És que jo crec que el que dius tu, que a més Sant Cugat no és només el centre, clar, és tota la perifèria. Cada vegada hi ha més gent que ve a viure fora. Jo vinc a la Floresta i si vinc a comprar aquí a Sant Cugat, que després diuen que compres en el comerç local, si has d'agafar el cotxe, on t'has de deixar el pàrquing, em necessito que puc caminar perfectament, però si vas amb bosses, vas amb el carrit, o vas amb no sé què, o has de comprar cosa grossa, que ja no és només en una botiga que compris carn o compris verdura, doncs què fas? Agafes el cotxe i te'n vas als comerços que hi ha a Mirasol o a Vuitpalleres o al Carrefour, si vas a mirar. Llavors, clar, també aquest és un problema de que si la gent dels voltants, Mirasol, Valldoreix, la Floresta, per venir aquí necessita agafar el cotxe, depèn del que vagis a fer, si vens a passejar el deixes allà on sigui, que sigui lluny, és igual, és el que dius tu, en un moment aquí voltes tot el poble caminant i no costa res. Però clar, si vas en plan de comprar... què fas?
És viable complicat? Fer aquest exercici des de la Floresta amb transport públic, Rosa?
Amb el tren.
Amb tren?
Sí.
En el cas que visquis a la Floresta, relativament
com
a prop
jo, que tinc dos minuts.
Relativament a prop del
hi ha,
tren.
Hi ha un autobús, no? Sí, hi ha un autobús, però passa... no sé cada quan passa, la veritat. Però, clar, va fins a l'estació i després fa el recorregut fins a les... Per venir aquí a Sant Cugat, igual sí que està una hora, no ho sé. No l'he agafat mai perquè el més còmode és el tren, que en un minut passa cada minut. I, a més... Però és el que deies tu, que hi ha hores que els autobusos que passen per allà, millor va una persona. Les hores punta hi ha més gent. I després també, clar, va des d'un punt a un punt. No volta per tot i la Floresta és com és, que les cases estan molt allunyat tot i el nucli central però està tot molt allunyat. L'agència de casa ha d'anar fins a un punt a agafar l'autobús, que potser tampoc no pot deixar el cotxe allà, com és allà a la muntanyesa, al passar del centre, doncs què fa? Pues ja va amb el cotxe fins a l'estació i després també el problema té per aparcar, però bueno, vull dir que també és tot un...
S'hauria de fomentar molt la intermodalitat, se'n diu d'això, no? El transport amb intermodal amb diferents mitjans, o sigui, aparcar amb bons aparcaments a l'estació de la Floresta, de les Planes, de Valldoreix, perquè puguis agafar el tren i de seguida estar situat al centre de Sant Cugat. Aparcaments en condicions per bicicletes, aparcaments en condicions per patinets... El bicibox o aquestes fórmules segurament s'haurien d'expandir molt més i s'hauria de parlar més d'aparcaments tipus a Països Baixos, no? O Bèlgica, on tu a l'estació ja tens un gran aparcament de bicicletes i després...
I saps que pots caminar, pots agafar el transport públic i allà on calgui anar-hi amb...
El que passa que aquests llocs així que estic d'acord, que ja he comentat abans el tema d'allà dalt, però clar, allà de tota la vida...
Sí, sí.
També pel terreny i per la concepció de que és millor anar a peu o amb transport, que no pas en públic, que no pas amb cotxe. Però aquí què ha passat? Aquí tu també mires, per exemple, a la Rambla Sallent, fet aquell carril bici, que hi ha aquell marcador digital davant de l'Ajuntament.
Sí.
I és curiós, perquè un dia vaig parar a veure quan, com comptava les bicicletes que passaven, a part que en passen quatre.
No,
bueno, no sé si funciona del tot correctament, segons...
Jo que sé, estàvem amb 2.300...
Alerten des de l'Assemblea de la Bicicleta, entre d'altres.
O 334, un passos.
Aquest carril bici és molt perillós.
No, perquè, a més, està a la mateixa alçada que el de vianants. Per les persones que no hi veuen, és molt perillós, perquè no hi ha res que indiqui amb el bastó.
I, a més, està pràcticament a tocar de la vorera que baixa en el carrer. Que, com va dir una miqueta, si en lloc d'anar cap a la part de dintre de la Rambla del Sallet, te'n vas cap a la part de fora, ja t'han atropellat, per dir alguna cosa. Però, dit això, que això ja és més anecdòtic.
Bueno, no.
Tampoc, el que l'atropellen no deu ser gaire anecdòtic. Però vull dir que tampoc no hi ha tant moviment en bicicletes, sí que n'hi ha, però diem molt això de les bicicletes, a més vam tenir l'experiència aquella que va durar
l'anella verda.
L'anella verda, que això és un altre tema, ja ho sé. I ara tampoc no em posaré en aquest cas concret. Però sí que també hem d'anar al tanto i hem de valorar bé quina infraestructura ens hi posem més de cap, perquè a lo millor ens estem equivocant.
Això em porta una pregunta també. Si és veritat que a Països Baixos, per exemple, hi ha molta més mobilitat activa en bicicleta, però la infraestructura està preparada perquè tu et moguis per tota la ciutat en bicicleta. Què ha de ser primer?
Però les vies bàsicament són compartides. Si ets un cotxe, t'espaviles i vas en compte. Si ets un vianant, vas amb molt de compte, perquè a volta vas a la bici per sobre.
Però perquè la gent està mentalitzada, perquè és així.
A més, allà hi ha un respecte. Els països aquests que et fan servir més la bicicleta, Països Baixos, tota aquesta gent...
I a Dinamarca sabem fer la cua abans de travessar en bicicleta. És fascinant.
No, i veus que va un cotxe, veus que ve una bicicleta i paren i esperen que passin dos, tres, cinc bicicletes.
És una qüestió d'hàbits, també.
Sí, d'hàbits i de respecte, no? Perquè aquí les bicicletes se'ls té mania persecutòria. Mania persecutòria. No, en general, jo vaig molt amb moto, vaig molt amb cotxe i vaig molt a peu. La rebassada, per exemple, la gent es posa frenètica quan veu una bicicleta.
Sí.
Perquè, a més, no hi ha voral, que també s'ha de tenir valor per anar en bicicleta per la rebassada, perquè no tens opció...
Però la carretera és per tothom.
Que sí, però aleshores... La gent es posa molt nerviosa amb les bicicletes. I passar una bicicleta, fins i tot, que la gent sembla que no ho sàpiguen encara, que es pot avançar amb línia contínua, però la gent es posa molta atenció amb la bicicleta. I la bicicleta és una maniobra que és rapidíssima, simplement que l'has de fer ben feta. Però la gent tenen, perquè jo el respecto moltíssim a les bicicletes, i la gent que s'enfada a mi perquè, no, escolta, tenen el mateix que tu. Una altra cosa que si hi ha ciclistes i que
la conductors i conductors.
Exacte. Però vull dir que també és una qüestió de mentalitat. I una altra cosa, i acabo. Aquí a Sant Cugat, clar, venim de 7, 15, 20, 22 mil, 25 mil habitants, i en poc temps s'han passat a 100 mil, o els que siguin. Clar, i ha anat evolucionant el creixement de la població, però, en canvi, les infraestructures han anat més lentes. Perquè això de la infraestructura aquí se sent parlar, i després del transport públic, i acabo, hi ha autobusos que a mi em fa gràcia, estan parats a la Rambla del Celler, allà a prop del restaurant aquell de carn a la brasa i tot això.
La flama,
exacte. I aleshores allà estan, paren per fer el canvi de conductor, del que sigui, i tenen els cotxes engegats, el
per protocol.
Engegat. Però no sé quin protocol és. Clar, i n'hi ha que fan més fum que cinc cotxes de fa 3 anys o 5 o 20, perquè ja no poden circular. Vull dir que això també, la contaminació i mantenir l'ambient, no sé què, clar, això també és molt bonic i queda molt bé, però també s'ha d'anar amb compte com es canalitza tot això.
Creieu que si la infraestructura estigués més adaptada per fer aquesta mobilitat, parlo en bicicleta, en el cas de carrils bicicleta, però també amb unes voreres més agradables, hi ha carrers que és difícil caminar per la vorera, sobretot persones que són més grans i van amb bastó, van amb caminador, amb cadira de rodes o amb cotxets de mainada. Si la ciutat és més amable per caminar-la i per pedalar-la, la ciutadania canviarà els hàbits de mobilitat? O no?
Jo crec que és important. I, a més, una altra cosa. Si entrem en el tema de les voreres, també hi ha tema aquí, Ja és el tema...
Hi ha tema per tot arreu.
No,
han dit que invertiran 20 milions d'euros en arranjar voreres i calçades a més de 150 carrers.
Em sembla molt bé i, a més,
hi ha molts quilòmetres de voreres a la ciutat.
Sí, però aquí a Sant Cugat també hi ha la cosa que hi ha moltes voreres, que entre els pals, els llums i el poc espai que hi ha, és complicat, també. I això que dèiem després és un altre tema. a les terrasses dels bars, que és un altre tema també, sí, que han de portar dues taules, que jo em sabia, cadascú ha de mirar pel seu negoci, eh? No és, no és una càrrega directa contra els, però és, els bars i tals, restaurants, però clar, fan dos línies més.
Això et passa al carrer Santa Maria, que sí, si vols passar...
Hi ha llocs on no hi han de ser.
Per la cera, bueno, que no és vorera, no, no, però bueno, pel tros que és més pla, que no hi ha a les llambordes, no pots passar perquè arriba un punt que hi ha dos taules allà fora i no pots passar.
Sí, sí.
Vull dir que és molta cosa.
És a dir, que tenim... Santiago Rossinyol
tenim
també,
ja, també ja, igual.
Mig carrer envaït.
Sí, sí. Santiago Rossinyol fa sí, una certa angúnia, aquell carrer. Sí. Entre aquells invent dels contenidors allà al mig, que allò és un nyap com una sí, catedral. I a més s'ha demostrat.
Això es canviarà.
Bueno, ara, sí, sí, ara canviarà tot.
Entre els àrbols. No, no, però vull dir, parlem d'això, doncs parlem, no? Però vull dir que al final, clar que hem d'anar... Jo sóc partidari d'anar cap aquí i sóc practicant d'anar... Però també després veus carrils bici, com per exemple el d'aquí Sant Cugat, a Rubí, aquella moguda que han fet...
I no deu passar ningú.
Home, hi ha molta gent caminant i molta gent en bicicleta.
No està acabant.
Déu-n'hi-do.
Jo crec que la connexió Sant Cugat-Rubí sostenible s'ha de fomentar.
No, no, i s'havia de fer, perquè el pas aquell per sota l'autopista, a peu, allò era de negre.
Molt perillós.
Era un perill.
Allò ho vaig arribar a fer a peu, ho he fet a peu i en bicicleta, i és molt perillós.
Exacte. Però si ara ha quedat molt bé.
Bueno, però això és un altre. Quan facin un projecte, que no el facin només en l'ordinador, perquè això deurien dir, ah, mira, queda mono passar a fer, sí, fer clar, però... un pas per aquí. Vull dir, que vagin a peu i els tinguin en els llocs i vegin...
Aquest és el problema de la societat perquè... moderna, el paper per... ho aguanta tot.
Sí. Clar, perquè tu veus llocs, parcs que fan un camí, però després veus que la gent tira per allà on normal és més lògic passar, que és més recte, i es fa un caminet entre la terra que veus, mira, el camí que han fet ben xulo és per allà, però la gent va per allà on va. Pues primer mira per allà on,
de tota manera, on és lògic. De tota manera, cal apoyar i cal donar-los força als de l'Ajuntament perquè tenen una bona feinada i crec que amb bona voluntat en tiren endavant projectes i però vull dir, hem de tenir paciència i hem de...
De fet, la mobilitat sostenible és una de les preocupacions d'una part de la ciutadania. Ahir, quan preparava el tema, vaig donar un cop d'ull a la pàgina web on hi ha les propostes dels pressupostos participatius per als propers 2 anys, que es pot seleccionar una mica per categoria, i en la categoria de planeta, on hi ha un apartat que és apostar per la mobilitat sostenible, accessible i inclusiva, amb seguretat per als vianants, hi ha més de...
Seguretat pels vianants vol dir...
Que no t'atropelli.
Treballem els patinets.
També.
Això sí que és un tema.
També l'hem fet aquesta tertúlia.
Això sí que és un tema.
S'ha de començar a sancionar, s'ha de fer molta educació. La Guàrdia Urbana hauria de vetllar perquè no el portin els menors de 16 anys, tal com diu el Codi de Circulació. I...
Que no hi hagi més d'una persona als patinets.
Exacte. I que no circulin patinets que tenen una potència il·legal, perquè està limitada la potència. Hi ha molts patinets que tenen una potència superior perquè es poden comprar per internet.
Això és un món, també.
De fet, hi ha una ordenança, Sant Cugat, des de finals de 2000, us diré de memòria, 2023 o 2022 té ordenança, i un dels dubtes que en una d'aquestes tertúlies parlàvem era, arran de l'actualització de l'ordenança de patinets que ha tingut Barcelona, si també cal endurir l'ordenança de patinets a Sant Cugat per vetllar per aquesta convivència, no? Sí que és un mètode de transport que ha crescut molt en els últims anys per alguns dels seus beneficis, com poden ser el cost, que són econòmics. Ara bé, com conviu aquesta mobilitat amb la vianantització, amb les persones que van a peu?
El que s'ha de fer és si ha sortit l'ordenança, dur-la a terme. És a dir, jo
aplicar-la.
Jo l'altre dia vaig fer un article.
És menys restrictiva que la de Barcelona, i sí, que segurament quan entri en vigor la llei del Servei Català de Trànsit s'haurà d'actualitzar, perquè obligarà, entre altres coses, a tenir d'una assegurança, a portar casc de manera obligatòria i d'altres coses que faran endurir aquesta ordenança. Veurem
segons pels barris
si es vetlla pel compliment o no.
Segons pels barris on vas, que hi ha escoles, i una escola concretament, allà van. I a més hi ha un tros que és un revolt, que està marcat al carril bici, està marcat amb una línia al mig, discontínua, perquè s'entén que tu has d'anar per la dreta i l'altre ha de venir per la teva esquerra o per la seva dreta. Aquell revolt, jo sempre penso, qui passarà un nan un dia a peu o que se li escapi la mare, la criatura petita, i l'engegaran a l'altra punta del carrer? Perquè van... Aleshores, clar, si es posen unes normatives que es diuen s'ha d'anar amb casc, només pot anar una persona per patinet, i van dues, i sense casc, el mínim que pot passar és que et multin. I tio, vull dir, o tia, pringar. Clar, vull dir, jo si vaig bufat pel carrer amb cotxe, també em pararan allà o moto.
El carrer bici de Sant Joan, fonamentalment, el porten patinets, l'ocupen els patinets. És perillós per les bicis, fins i tot per les elèctriques, perquè corren molt més els patinets.
No, és que corren
molt. I, a més, són joves, que alguns dels quals no tenen ni els 16 anys, van sense casc, perquè el casc
es despentinen,
i ara treballen molt el tema del pentinat. Sí.
Parles de Sant Joan?
Sí.
Clar, hi ha escoles allà.
Sí.
N'hi ha tres.
També és veritat que caldria revisar la mobilitat per anar a peu en aquests espais per a les persones que ho vulguin, o en bicicleta amb seguretat.
I s'hauria de mirar també quines escoles hi ha en els llocs aquests. I no vull entrar en detalls, però...
Però en tot cas, que qui vulgui anar-hi a peu ho pugui fer amb seguretat, sí. Perquè no, jo a vegades a les rotondes en trobo famílies creuant que fa por i no tenen alternativa.
Ara l'únic lloc que pots anar segur a peu és per la Rambla Celler, pel mig, perquè és ample. Però per les voreres, atenció.
De fet, la Rambla del Celler ja ha notat un canvi. Sí. Està molt més transitada, perquè és una manera d'evitar l'embús del centre que provoquen les terrasses que comentàvem.
És un espai més ample.
Evites i tires. I s'ha humanitzat d'alguna manera, hi ha activitat comercial i dona gust fins i tot passar-hi. Sí.
Veurem si avancem cap a aquest model amb més espais ben entitzats o no. Tot apunta que sí.
Sí, hem d'anar per aquí, hem d'anar cap a...
Veurem si hi ha un canvi de xip, per dir-ho d'alguna manera, de la població, i deixem els cotxes més aparcats i comencem a fer servir més les cames, que te farem una mica de salut per nosaltres i pels que ens envolten.
I mental, a més.
Héctor, Rosa, Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Un... 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La pèrdua d'un ésser estimat és una de les experiències més profundes i difícils que podem viure. I quan aquesta pèrdua es produeix en l'edat avançada, en un entorn com una residència, el procés de dol pot ser encara més complex. Com podem acompanyar les persones grans en aquests moments? Com podem ajudar-les a expressar les seves emocions i a recordar amb amor i gratitud aquells que ja no hi són físicament? Avui parlem d'una iniciativa que dona resposta a aquestes preguntes, En Memòria, impulsada per professionals de la psicologia a través del programa per a l'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa. Aquest projecte ofereix una eina per ajudar residents, familiars i professionals de les residències de gent gran a transitar el dol i acomiadar-se d'un ésser estimat. Per conèixer més sobre com funciona aquesta iniciativa, avui ens acompanyen l'Anna Alarcón, psicòloga referent de residències de l'equip d'atenció psicosocial, i l'Helena López, psicòloga de la residència Sant Cugat. Anna, Helena, molt bon dia, benvingudes, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Anna, com i per què neix aquesta iniciativa En Memòria?
En Memòria, com tu bé has dit, està dintre del programa de la Caixa, de la Fundació La Caixa d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que inicialment doncs, oferia suport més als hospitals, però arrel de la pandèmia, el 2021, es va extendre a lo que és les residències. El meu EAPS, que és l'EAPS Cuides UIC, perquè és de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, i la nostra seu, diguem que és a Cuides, que és una clínica de malalties avançades, doncs estic jo com a referent de les residències i vaig a la residència de Sant Cugat amb l'Helena doncs, a oferir aquest suport a pacients, bueno, residents i famílies, i també atendem el dol i els professionals de la residència i treballem conjuntament amb l'Helena.
Helena, com s'ha implementat aquesta iniciativa a la residència Sant Cugat? Quina ha estat la resposta de residents i suposo que de retruc també pels seus familiars?
Doncs mira, el llibret de condol En Memòria que hem començat a dur a terme a la residència Sant Cugat i altres residències també, s'ha rebut molt bé, perquè realment estem donant veu, estem posant... estem materialitzant el comiat de les persones que ens han acompanyat durant molt de temps, i realment és una eina que ens permet expressar les emocions que acompanyen aquesta pèrdua entre el propi equip gerocultor i tècnic, és a dir, tot l'equip de professionals de la residència, que hem conegut aquella persona i que l'hem acompanyada, els propis residents que han viscut amb ella i després també en aquesta família, no? que ens acomiadem també d'ella, perquè amb el seu familiar també marxa aquesta família.
Són molts vincles al final, no? Quan una persona d'una residència mor. Anna, com definiries el dol? I per què és important abordar-lo potser d'una manera específica també amb el col·lectiu de la gent gran?
Bueno, el dol al final és una resposta natural davant d'una pèrdua, que en aquest cas parlem d'amor, però pot ser qualsevol tipus de pèrdua, i en la gent gran seria important perquè és veritat que és una mica tabú, no? Es vol protegir a les persones grans, no? des de tot el carinyo i l'amor, però clar, com que igual a les residències, per exemple, ens trobem que no se'ls explica el que ha passat, no? S'enteren per altres companys o perquè realment veuen que no està la persona, i realment doncs, és una època de la vida que troben, doncs, que troben moltes pèrdues i realment la poden viure amb més naturalitat de la que pensem. Llavors, al final és acompanyar-ho doncs, de manera natural, sí que a vegades hi ha com uns factors protectors, no?, que fan que sigui més fàcil viure'l, o altres que serien doncs, factors de risc, no?, que podien doncs, resultar més difícil, com per exemple doncs, si la persona ja té uns antecedents, no?, de salut mental o això, la mala comunicació realment, que per això hem creat aquesta eina.
Es viu diferent el dol en diferents etapes de la vida?
Bueno, sí, en diferents etapes, en diferents persones, també hi ha una frase que es diu, no?, que en el dol tot és normal, perquè realment, no?, com deia, és natural, però l'amplitud de respostes, no?, i d'emocions que poden sorgir és molt àmplia en relació a molts factors.
Cada persona és un món, no? Cada persona i les seves circumstàncies, de fet. Com es treballa el dol amb els residents que han perdut un company o un ésser estimat? Ara deia, no?, l'Anna, potser a vegades tendim a infantilitzar fins i tot la gent gran quan la seva experiència moltes vegades ens supera a nosaltres. Com ho feu des de la residència per fer aquest acompanyament on moltes vegades, no?, a l'haver-hi molta gent gran a l'etapa final de la seva vida, és possible que tinguin més d'un dol per anar fent.
Clar, parlem d'un col·lectiu que el dol és el seu dia a dia, perquè un és hi ha, per una banda, hi ha el dol de la mort, no?, de perdre un ésser estimat, un company, però després hi ha també el dol propi de perdre la seva llar, no?, deixar de viure a casa seva, perdre l'autonomia, perdre capacitats, no? Són persones que estan passant per una situació molt complicada, no?, a nivell de dol. Aleshores, com ho fem quan mor alguna persona a la residència, que és una realitat molt comuna, és dedicant-li un espai, és a dir, en aquest cas jo com a psicòloga, de vegades acompanyada de l'educadora social també, anem a veure aquelles persones que tenien aquella relació més estreta, ja pot ser un company d'habitació, un company de taula, o simplement aquelles persones que participaven doncs, a l'activitat de ganxet, o que anaven a ballar els diumenges, no? I ho parlem. Parlem amb naturalitat del que ha passat. Moltes vegades ens sorprenem perquè pensem que patirà la persona de parlar del tema i molts cops se n'alegra que aquella persona hagi pogut finalment descansar, no? I és un espai que després agraeixen moltíssim. La majoria d'ells no poden escriure o tenen dificultats per escriure. El que fem nosaltres és demanar-los que ens diguin unes paraules per la família o unes paraules que els agradaria dir-li a aquella persona que ens ha deixat i després nosaltres ho posem per escrit i ho entreguem a la família.
Perquè com funciona aquest llibret de condol? Quines activitats inclou per ajudar a expressar aquestes emocions que ara ens explicaves, Helena, i per acomiadar-se de l'ésser estimat?
Sí, perdó, que he començat a parlar del llibret de condol i crec que no ho havíem explicat del tot a l'inici. Doncs, mira, funciona, és un llibret on hi ha diferents apartats, no? És un llibret destinat a la família on posem les condolències per part de l'equip de professionals i per part dels seus companys residents, no? És un llibret que també, bueno, Anna, també tu després, si vols, també pots explicar, però s'inclouen pautes que poden ajudar en el dia a dia a les famílies i aleshores és com una eina física, es materialitza aquest procés d'acompanyament amb aquest llibret. Aleshores, el que fem és omplir-lo amb cura, dedicació i durant uns quants dies, una setmana potser, anem elaborant-lo i això ens permet per nosaltres fer aquesta elaboració del dol i després a la família.
Quin paper teniu les professionals de la psicologia en el vostre cas i dels altres treballadors i treballadores que hi ha en una residència en aquest acompanyament? Perquè, d'alguna manera, jo crec que, tot i que sou professionals, no?, i un posa certa distància perquè és la seva feina, perdre persones amb la que un està tenint cura i està treballant també ha de tenir un efecte sobre els professionals.
Sí, sí, moltíssim. O sigui, realment, tant nosaltres com a psicòlogues, com l'equip gerocultor, no?, que està a planta i que es dedica a fer, no?, a sostenir una mica les cures d'aquella persona més bàsiques. Ens vinculem de manera inevitable i, de fet, per fer bé la nostra feina ens hem de vincular amb aquelles persones, encara que un cop entra la persona, les persones que marxen de la residència, en molt pocs casos són perquè han volgut canviar de centre o perquè la família ha decidit organitzar-se per assumir les cures, no? Aleshores, ja entren amb la sensació, ja tens la sensació i ja saps que aquella persona et deixarà més aviat o més tard. Aleshores, jo crec que nosaltres hem fet molt de treball de contemplar aquesta impermanència de la vida, que és molt natural, i no sé, conversar-ho amb l'equip, donar-nos espais.
Sí, no, de fet, per això també està el llibret de condol, no?, perquè inclou aquesta part que fins ara igual no es contemplava tant, de que puguin escriure l'equip. I realment també jo ofereixo com a psicòloga externa, doncs, en el suport que necessitin, si algú no, en algun cas, mira, doncs m'havia vinculat més, necessito una estona, doncs ofereixo també aquest suport. Uh-huh. I també dic que en el llibret de condol, per afegir el que deia l'Helena, a la primera pàgina deixem hi ha un espai en blanc per ficar la foto de la persona, no?, ficar-li cara, i a l'última també doncs posem el meu telèfon. També és una manera que la família doncs tingui les meves dades per si necessita contactar amb mi.
Ben clar que no s'acaba, doncs, només amb aquest llibret, no? Suposo que és un pas, a més un espai físic on tenir aquest record, aquest bon record, suposo, normalment, de la persona que ens deixa, però també tenir eines a l'abast per si necessitem aquest acompanyament més enllà. Quins canvis heu notat amb els residents i els espais on heu posat en marxa aquest projecte en memòria dels residents i també dels seus familiars després de participar en la iniciativa?
La veritat és que el que jo com a psicòloga de la residència Sant Cugat, i que abans també havia estat en una altra residència, era un projecte que ja s'estava duent a terme. Aleshores, jo no he viscut la prèvia de que no es fes, no? Però sí que he vist situacions en famílies en concret on no s'ha pogut dur a terme per qualsevol cosa, no? I realment es nota molt la diferència amb el comiat, amb aquella família, si realment reben aquest detall, aquest regal que els hi fem des del centre, que si no es fa, no?, pel que sigui. Realment són famílies que queden molt agraïdes i poden reformular una mica aquesta última etapa, que per moltes famílies és agradolça, no? Sí, sí.
Clar, és una manera de, no?, de dir-li a la família que aquesta persona doncs ha deixat una impremta en nosaltres i en la residència. I no és entregar una carta de condol, no?, típica, aquella que és sempre la mateixa pauta i l'únic que fem és ficar el nom, sinó que realment són paraules en relació a aquella persona, en relació a records, en relació a aspectes de la seva personalitat, del seu caràcter, de la seva manera de fer. Llavors ja és com compartir alguna cosa molt més íntim, i això ajuda després a elaborar el dol.
És molt més humà, no?, que una carta com la que tu ens comentaves. De fet, Anna, segons la primera avaluació, el 88% dels professionals encastats consideren que aquesta eina és útil. No sé si us fan arribar quins són els aspectes que més valoren.
Jo crec que el que més valorem, bueno, com comentava abans, és que ens facilita molt el realitzar aquest acompanyament. En una residència hi ha moltíssimes demandes en el dia a dia, i el que comentàvem abans amb l'Anna, abans d'entrar, és que realment quan marxa algú, entra algú nou també. Aleshores, el moment de la mort d'un resident és un moment convuls també a nivell laboral, perquè mentre estàs acomiadant-te d'algú, no?, i tot el centre, hi ha un canvi, més gran o més petit, hi ha un canvi. Estem alhora donant la benvinguda a una nova persona que està en un moment molt delicat i ha d'acceptar aquesta nova etapa, que és que començarà a viure en aquest centre, no? Aleshores, en aquest moment de tanta activitat i tantes coses noves a fer, que sempre és el mateix, però s'han de fer sempre, el fet de poder tenir aquesta eina ens ho facilita. Ens diu, vale, jo personalment com a psicòloga dic, hem de fer això, no? Aleshores ja pugem, no? A la Residència Sant Cugat, no sé si ho he dit abans, però tenim un espai del record els dimarts al matí, però de vegades es fa un altre dia, per exemple, avui n'estic aquí, però quan és necessari es fa un divendres, es fa un dilluns, el que sigui, i és un espai on pugem la psicòloga, a vegades acompanyada de l'educadora social o no, per treballar sobre això, no? I tenir aquestes converses que abans comentava. I això per mi és un suport com a professional també molt, molt important, haver de fer això.
Hi ha alguna experiència que hagueu tingut precisament escrivint, compartint en aquests moments amb el llibre, amb la memòria, que us hagi calat especialment? Que hagueu vist de, carai, que bé que haguem pogut fer això, no?
Mira, ara em ve el cap el cas de... Aquí a la Residència de Sant Cugat hi ha una planta on hi ha una taula. Bueno, ara està una mica diferent la distribució, però hi havia una taula on hi havia moltíssimes dones assegudes, no?, i que compartien la taula, els àpats. Hi havia un senyor, un home, que estava allà i a vegades amb la seva sola presència ja posava pau entre elles, perquè solien tenir discussions, no? No discussions realment, no?, d'estar molt malament entre elles, però sí, no?, d'anar, cadascú té les seves manies, no? I aquell senyor sempre estava allà, aquell resident, d'alguna manera, a vegades feia algun gest i feia que elles es calmessin, o al final era una presència que tenien allà sempre. I aquest senyor ens va deixar aleshores... era una persona que no parlava gairebé mai, però només amb la seva absència ja es notava que allà faltava alguna cosa, no? I aleshores la nova persona que va entrar se li va posar en aquest lloc, però era estrany notar fer aquest tancament amb les dones que havien estat compartint tant de temps amb ell. Aleshores, doncs sí, vam fer aquest espai del record amb elles, vam omplir el llibret de condol, cadascuna va poder dir les seves sensacions, els seus sentiments, allò que potser inclús mai li havien dit a ell en vida, no? I va ser molt emocionant per totes elles. Jo crec que moltes d'elles es van donar compte de la importància que tenia la presència del seu company fent aquesta elaboració d'aquest llibret i aquest espai del record, que no quan hi era.
Mira, ara que explicaves això, Helena, potser passa sovint a la vida que no expressem el que sentim, sobretot la gratitud a les persones que ens acompanyen. No sé si a través de l'elaboració d'aquest llibret, i malauradament com que potser es fa més sovint del que els agradaria, és una eina també perquè s'obrin a expressar-se entre els diferents residents, a expressar aquesta gratitud a vegades per un simple gest, per una simple acció. No sé si ha desencadenat potser això de dir, abans que no sigui massa tard, abans que no sigui un text en un paper que ell ja no pugui, o ella ja no pugui llegir, ho expliquem. No sé si ajuda a obrir-se sentimentalment, potser.
Home, jo crec que sí, que de fet... Després de parlar d'aquests temes, que d'entrada nosaltres pensem, ui, no sé com els hi sentarà. Després tu marxes de la taula i te'n vas a fer una altra cosa i es queden parlant d'això, es queden xerrant i realment després les veus una mica més com ens estovem una mica, no som tan dures amb l'altra. No sé com ho veus tu, Anna.
Clar, però... inclús entre elles, no? Quan falta una persona, ostres, ara falta aquesta persona, però què passarà el dia que falti una altra del grup, no? Com que realment el grup es recol·loca, diguem. I sí que és veritat, no?, que el dol estem parlant, no?, d'expressar sentiments i emocions en relació a la tristesa i la pèrdua, però també hi ha una part del llibret de condol, no?, d'aquesta gratitud i de celebrar inclús la vida d'aquesta persona, no?, quan deia allò de la imatge, quan escrius unes paraules maques i li dones a la família, és com dir que aquesta vida ha tingut molt de sentit per nosaltres.
Els següents passos, Anna, quins són? Preveieu exportar aquesta experiència en altres residències? No sé si voleu reformular alguna cosa, seguir creixent?
Bueno, hem començat a fer-ho a les residències de Catalunya, de l'EAPS, i la idea suposo que sí que és, no?, extrapolar-ho a les diferents residències d'Espanya, i també aquest projecte es va crear, no?, com l'EAPS us ho ofereix a vosaltres, però la idea és que ells ho facin servir sense que tingui que haver-hi, no?, un equip extern de fora que ho porti. I realment és com està funcionant, vull dir, l'Helena ja s'encarrega perquè jo al final vaig un cop a la setmana i ja ho tenen com molt integrat. I la idea és com integrar-ho i que no, inclús no tinguem que fer les psicòlogues, no?, com deia ella. Pues si ella no està perquè està de vacances, pues ho fa la integradora social o la treballadora social. Com que estigui com molt ficat dintre la rutina de la residència. que ja se sàpiga que, mira, ha passat això, anem a buscar el llibret i l'omplim.
Que formi part, no?, ja de la manera de funcionar. Uh-huh. Anna Alarcón, Elena López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest projecte En Memòria, que tot i que arriba en uns moments que a vegades són dolorosos i tristos, jo crec que ajuda a deixar aquesta empremta i aquest missatge de companyonia de les persones que han pogut celebrar la vida d'aquests residents i les seves famílies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.